Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Primera visita institucional del nou president de la Generalitat. Salvador Illa visita aquest matí en la central dels Mossos d'Esquadra de Sabadell. Ho va anunciar ahir la consellera de Territori i portaveu Sílvia Paneque, que va expressar també el seu suport i reconeixement al cos policial.
La voluntat i el que es persegueix amb aquesta visita és mostrar per part del president i de la consellera el seu ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra, a la Policia de Catalunya, i també conèixer, com no pot ser d'altra manera, de primera mà les inquietuds i els neguits, doncs, que necessitats que es puguin traslladar.
El president l'acompanyarà Núria Parlon, exalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i nova consellera d'Interior. La visita, que tindrà caràcter privat, es produeix després de la fugida de Carles Puigdemont i en un moment en què es planteja també una nova estructura dels Mossos. A la una, Illa i Parlon es reuniran amb els sindicats policials i faran una declaració institucional també davant dels periodistes. A banda, Illa també ha enviat avui una carta a la militància socialista on assegura que governarà unint els 8 milions de catalans i catalanes per que tots es tornin a sentir part de la mateixa Catalunya. I l'Organisme de Salut Pública de l'Àfrica ha declarat l'emergència per la verola del mico al continent, on des de principis d'any ja hi ha hagut més de 15.000 contagis i 461 morts per aquesta infecció en 18 països diferents. La decisió s'ha pres davant l'augment d'un 160% dels casos en un any, sobretot a la República Democràtica del Congo, on s'ha detectat una soca encara més agressiva. A més, les autoritats alerten que necessiten més de 10 milions de dosis de la vacuna per fer front a aquesta situació, una xifra que queda molt lluny de les 200.000 disponibles ara mateix. En paral·lel, també el Comitè d'Emergència de l'Organització Mundial de la Salut analitzarà avui si torna a declarar la verola del mico una emergència de salut pública d'importància internacional. I una tempesta acompanyada de calamars escombrava ahir diversos municipis del Segrià. El front va entrar des de l'Aragó poc després de la una del migdia i va afectar municipis com Aitona, Soses, Albatàrrec i Alcarràs. Pel que fa al temporal en si i el nombre d'avisos rebuts pels bombers, des de les 12 del migdia d'ahir es van rebre un total de 87 avisos a tot Catalunya, la majoria dels quals eren a Girona, seguit de la regió metropolitana nord i seguit de Lleida. De fet, Protecció Civil manté encara activat el pla Inuncat perquè l'episodi més fort del temporal s'espera avui, amb pluges que poden arribar o superar els 40 litres per metre quadrat a alguns punts del territori. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats també de tempesta, pedregades, fortes ratxes de vent i localment fenòmens de temps violent.
Notícies en xarxa. Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 3 minuts a les 10 del matí. Des de fa uns anys, a la platja del barri marítim de Torredembarra s'hi ofereix el servei de bany assistit a persones amb mobilitat reduïda. Aquest estiu, des de l'Ajuntament de Torredembarra, veient la bona acollida que té la iniciativa, han augmentat la inversió per oferir millores. Avui coneixerem de primera mà com és aquest bany assistit de la mà del nostre company de Ona la Torre, el nostre company Joan Pié. Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Espera, ho estic fent malament. Ets la Raquel Martínez, que estàs amb el Joan Pié, oi?
Exacte, exacte. Soc la Raquel.
Bon dia, Raquel.
Que bé, un dia més participem a l'Obert per Vacances i això, avui parlant amb el socorrista de WaveSource, el Joan Pié, en aquesta platja del barri marítim, que tenim hores ara amb un sol espaterrant, radiant. Sí que terra endins hi ha molts de núvols, núvols de tempesta, però bé, fa bon dia, tot i que hi ha bandera groga perquè hi ha terral, el vent que entra de terra en mar i, clar, com això té una mica de risc de cara al matalassos, al paddle surf i a les cadires amfíbies, de les quals parlarem ara, doncs han posat bandera groga. En tot cas, Manel, doncs això, donem la benvinguda al Joan Pié, que ens atén per explicar-nos això, què és el bany assistit i com funciona. Tu ets un dels socorristes, Joan, que se'n fa càrrec d'aquest servei, oi?
Correcte. Bon dia.
Bon dia.
En què consisteix, per la gent que ens escolta i que no coneix això del bany assistit? Com és?
Bé, el servei de bany assistit és un servei que nosaltres disposem aquí a la platja per a persones amb mobilitat reduïda o gent gran que, bé, li costa una miqueta més entrar i sortir de l'aigua. i és un servei que intentem aportar a l'usuari perquè tingui una mateixa condició que un usuari sense cap tipus de problema a la platja.
Uh-huh. Amb tot això que ens expliques, parlem d'aquesta cadira amfíbia, ho deia també jo a la presentació, però explica'ns una mica, com és ràdio i nosaltres no l'estem veient, com són aquestes cadires?
Són unes cadires que suren a sobre de l'aigua, porten unes rodes inflades que proporcionen una estabilitat, unes bolles com a flotadors, diguéssim, als braços, i porta també a la part trasera un parell de bolles més que també faciliten la forma de surar a sobre l'aigua. L'entrada és des de la sorra, la fa una persona especialitzada, bueno, un company, Pep Linares i jo, i bueno, avui el company no ha pogut venir, faré jo l'entrevista en el seu nom, llavors avui faré jo el bany assistit. Suren sobre l'aigua i bueno, permeten que la persona amb mobilitat reduïda pugui mantenir-se dintre l'aigua sense qualsevol perill.
I com a socorristes, per fer aquest servei, heu fet alguna formació específica o alguna preparació?
Concreta, com a tal, s'ha de ser socorrista, s'ha de tenir molta cura amb el tema de bueno, lesions a nivell medular i sí, s'ha de tenir una formació específica per poder fer aquest bany.
El servei, de fet, fa uns anys que l'oferiu aquí, però cada any hi ha més usuaris. Hi ha gent que el fa servir per primera vegada. No sé si has pogut presenciar com és la primera vegada. Hi ha recança al principi, una miqueta de por?
Com a por, no. Hi ha molta il·lusió. És una cara que li canvia a la persona de cop quan li comentes que aquí tenim bany assistit. De no poder-se banyar al mar a poder tenir aquest privilegi, que per ell és un privilegi, és increïble, és una cara d'il·lusió més que por. Por poques vegades, sí que hi ha una mica de dubte de em sentiré millor, més còmode, menys còmode, però com a tal no hi ha por, hi ha il·lusió.
I clar, aquesta il·lusió...
Suposem que és emocionant, no?
Clar, és el que anava a preguntar, justament, com és aquest moment quan ja estan dins de l'aigua, veuen que tot funciona, que tot està en ordre, i d'alguna manera tornen a sentir, doncs, el mar, l'aigua, i proven aquesta experiència.
Sí, totalment. És una il·lusió, és un agraïment continu. La persona que ve repeteix, o sigui, no s'ho pensa dues vegades, i el que està acostumat a venir és un servei que si no es pogués prestar hi hauria queixes, hi hauria diversos problemes de que no es fes.
De fet, amb això que ens estàs explicant, parlàvem d'aquests banys, aquesta gent que vol repetir. Quan es presentava doncs, l'experiència d'aquest any, l'Ajuntament explicava que l'any passat es van oferir 600 banys, estem a 14 d'agost. Porteu la xifra controlada de quants banys heu fet durant aquest estiu i creieu que superareu aquests 600 banys de l'any passat?
Concretament en va ser 603.
603
aquest any, de moment, anem al voltant d'uns 500. Per tant, suposem que sí que superarem aquesta xifra. Hi ha hagut bastanta atracció amb aquest tema i la gent l'està podent gaudir.
A més, no només feu l'acompanyament a la platja, sinó que també hi ha un servei de transport des del domicili dels usuaris.
Correcte. A 11:15, la persona encarregada d'aquest servei va buscar porta a porta, diguéssim, a cada usuari, el porta aquí a la platja i després es retorna cap a casa seva.
I explica'ns una mica com és tot plegat. Ens explicaves que recull aquesta persona a casa seva. Quantes tones aquest bany? Quantes persones també doncs, gaudeixen d'aquest bany al llarg d'un dia, d'una jornada, d'un dia com el d'avui, per exemple? Explica'ns una mica com és la mecànica de tot plegat al dia a dia d'aquesta tasca.
Bé, als matins anem a recollir els usuaris a casa seva, els portem cap aquí a la platja, ja et dic en un horari concret, a partir de 10:30, entre 10:30 i 11, i a les 11 iniciem els banys assistits. Aquests banys, més o menys cada dia, poden realitzar-los una vintena de persones, no hi ha cap horari concret, és arribar-se aquí al mòdul de coordinació de salvament i socorrisme, que just al davant tenim la pèrgola de bany assistit, la pèrgola adaptada amb un ombre per poder, diguéssim, deixar les cadires i fer tot el servei de bany assistit. I quan la persona entra a l'aigua, ens diu que vol entrar, hi ha molta gent que porta un flotador, després a l'aigua no volen estar amb la cadira, volen estar amb el seu flotador, i quan ens demanen que els traiem de l'aigua, doncs els tornem a treure. I en el moment en el que es poden retornar a casa, doncs un altre cop cap a casa.
Home, amb aquesta experiència suposo que al final també, doncs, vaja, dones una oportunitat, es dona una oportunitat també, doncs, que tothom pugui gaudir d'aquest bany. No sé, Joan, si aquesta experiència que vosaltres esteu fent en aquestes platges es repeteix també en altres llocs del territori que vosaltres coneixeu, si hi ha experiències similars.
Que jo conegui, n'hi ha de similars. Mm. Sí, hi ha cadires assistides per bany assistit amb altres ajuntaments. El que no he trobat enlloc és una persona específica que faci aquest servei. I bé, la recollida porta a porta, això és una novetat totalment. Mm. No s'havia aconseguit en cap altra empresa i des d'aquí s'ha lluitat per aquesta igualtat. Mm-hmm.
De fet, aquestes cadires que ens explicàveu, suposo, lògicament, doncs, que són prou innovadores i són prou còmodes. No sé si això també, cada cert temps, Joan, es van millorant aquest tipus de sistemes, apareixen nous models de cadires o acostumen a ser sempre prou iguals o sempre es van, doncs, com ajustant una mica més a les necessitats.
Sí, sovint tot això va evolucionant. Mm. Ara sí que és veritat que fa uns anys s'ha trobat un model de cadira que va molt bé per realitzar aquest servei. Llavors, intentem no tenir millores quan ja tenim alguna cosa que creiem que va molt bé. Mm-hmm. Sí que és veritat que fa un temps teníem un altre tipus de cadires amb tres rodes. Aquestes que traiem ara són de quatre, dos rodes fixes i dues rodes que tenen una mobilitat de 360 graus.
Molt bé. Doncs aquesta és l'experiència que avui ens esteu explicant, aquesta experiència del bany assistit amb aquestes persones, doncs, que poden també gaudir del bany. No sé, Joan, si avui explicàvem al principi del programa que en alguns punts de Catalunya s'esperava pluja, no sé si igualment hi ha valents que ja estan sol·licitant el bany per avui o de moment la cosa està fluixa avui.
De moment la coseta avui està fluixa. Sí, eh? Amb el tema de les pluges ha tallat una miqueta tot el servei. Uh-huh. Encara així, d'aquí mitja horeta començarà a aparèixer gent i segurament haurem de fer el bany, perquè no plou. Estaran a gust i el voldran realitzar.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos aquesta experiència. Raquel, no em queda res més que dir-te que et quedis a gaudir si pots una estona del bany abans no comenci a ploure, perquè ja et dic que hi ha alguns punts a Catalunya que ja comencen a haver les primeres gotes.
Sí, la perspectiva aquí és de sol radiant, però ja et dic, terra endins, amenacen núvols de tempesta i crec que d'aquí unes hores els tindrem a sobre. En tot cas, només per acomiadar-nos, dic que aquest servei està disponible fins al 15 de setembre i donem les gràcies al Joan, no només per haver-nos atès, sinó també per aquesta feina fantàstica que realitzen.
Doncs totalment, ens sumem a aquesta felicitació, a aquest agraïment, perquè és importantíssima la feina tècnica que fan i també, lògicament, d'acompanyament perquè la gent doncs, pugui realitzar aquests banys i també, doncs, d'alguna manera, doncs, facin activitats que els permeti sortir també del seu entorn habitual, no? I gaudir també de l'estiu, que és el que cerquem tots, no? Trencar una mica aquesta rutina i gaudir també d'aquests dies de vacances, que no sé si has fet ja, Raquel, o encara estan per fer les vacances.
Doncs mira, avui és el meu darrer dia. Estic a punt de començar vacances.
Oh, que bé. Doncs que vagi molt bé, que gaudeixis moltíssim. Joan, entenc que tu encara et queden uns dies per les vacances, però no passa res, perquè fins a finals d'agost estarem també acompanyant-vos. Que vagi molt bé els dos. Fins la propera.
Moltes gràcies.
I bones vacances, Raquel.
Adéu.
L'Obert per Vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'Obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I seguim a l'Obert per Vacances. Ja ho sabeu, acompanyant-vos en directe fins les 11 del matí a través de la vostra ràdio local. Els dimecres a aquesta hora, minut amunt, minut avall, aprenem a ballar sardanes amb la Queralt Pedemonte. Avui descobrim les famoses 6 W per respondre a les preguntes bàsiques de la sardana. Ben atents.
Sardanes des de zero amb Queralt Pedemonte.
Hola, com esteu? En aquest cinquè capítol intentarem respondre les preguntes on, com, qui, quan i per què es ballen sardanes. I ho farem des de zero. Comencem per la pregunta de on es ballen sardanes. Doncs bé, les sardanes es poden ballar a on sigui, al pati de casa, als pobles, a les ciutats, al mar o a la muntanya. Però hi ha múltiples activitats sardanistes arreu del país en múltiples formats que ara comentarem que es reprodueixen al llarg de tot l'any. I és que, de fet, hi ha centenars d'entitats sardanistes arreu del país que estan agrupades en quelcom que s'anomena Confederació Sardanista de Catalunya. Actualment, Som Sardana. Bé, les sardanes es poden ballar en aplecs, en concursos de sardana esportiva, en concerts, en audicions o ballades, o també en altres formats, com podrien ser les dobles ballades. Comencem per la primera distinció que cal saber. La sardana pot ser un esport o també pot ser una forma d'oci. Trobem la sardana esportiva, que a Catalunya la regula la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, i hi ha un campionat de Catalunya seguit de diferents territorials a les diferents demarcacions catalanes. Hi ha el comarcal gironí, el comarcal Barcelona-Ciutat, el comarcal de les comarques barcelonines, el de la Terra Ferma, a Lleida, i també el de les comarques tarragonines. Com dèiem, també hi ha el campionat de Catalunya en diferents categories. La gran, que seria l'absoluta, també la veterana i la sènior, i per sota també la juvenil i la infantil. Això pel que fa als concursos de sardanes, però també hi ha sardanes que es poden ballar de manera d'oci. Perquè una cosa són les colles de competició i l'altra les agrupacions sardanistes que es dediquen a organitzar actes sardanistes d'oci. I dins d'aquestes agrupacions, doncs, trobem diferents maneres d'actes sardanistes. En primer lloc, trobem les ballades o audicions, se li pot dir de la mateixa manera, i és quan una cobla és contractada per interpretar 9 sardanes de 7 tirades o 6 sardanes si són de 10 tirades. Aquestes normalment són, com dèiem en altres episodis, a les comarques gironines. I més enllà de les ballades trobem les dobles ballades i els aplecs. Les dobles ballades, com el seu nom indica, seria una ballada de dues cobles i, per tant, amb el doble de sardanes. I aleshores ja trobem els aplecs de la sardana. Normalment és el dia gran de totes les entitats que n'organitzen i solen ser d'una tarda sola, d'una nit sola o inclús de dies sencers o de varis dies, no? Hi ha entitats que organitzen fins a 3 dies d'aplec. Seria el cas, per exemple, de Calella o també de Ripoll. En un aplec podem trobar des de una a 5 o 6 cobles i es poden fer en diversos formats. Trobem els aplecs de tot el dia, que són de 3 o 4 cobles intercalades, i en un aplec també s'hi poden fer dobles ballades i concerts. És com un festival on s'incorporen diferents actes sardanistes, normalment en un sol cap de setmana. I també cal repassar quins són els llocs més emblemàtics. Nosaltres n'hem fet una tria, que en són 5 que destaquem. Un és l'Aplec de Calella, que és el pairal de Catalunya el més antic, que aquest any han arribat a la seva 96a edició, i és un aplec de 3 dies amb 6 cobles i on hi ha dobles ballades, concert, un pregó de festa major, també una cercavila i també un aplec de tot el dia amb 4 cobles intercalades. També destaquem la competència de cobles de Banyoles, una activitat sardanista amb 4 cobles que se celebra integrada dins la Festa Major de Sant Martirià de Banyoles i on 4 cobles competeixen enmig de la plaça Major de Banyoles i aconsegueixen cocos a cada ronda que guanyen. Ho voten els sardanistes. És un lloc realment màgic. També hem seleccionat la Nit dels Músics de Cassà de la Selva. Una activitat que els amics de la Sardana de Cassà organitzen per la seva festa major i on es munta un escenari on hi ha més de 70 músics interpretant sardanes tan emblemàtiques com el Sereno de Cassà. També destaquem l'Aplec de les Roquetes a Barcelona, Nou Barris. Un aplec històric que es destaca perquè la sardana de conjunt, és a dir, aquella sardana que interpreten les cobles totes elles juntes, hi ha fanalets entremig dels dansaires. I també destaquem, com no, la Sardana de l'Any, un acte que és un concert i on es tria per vot popular quina és la Sardana de l'Any de tots els sardanistes i de tots els catalans. I com es ballen les sardanes? Doncs bé, es poden ballar de competició o també d'oci, per tant, d'una manera més recta, més formal i amb molt més estil, o d'una manera més desenfadada a les ballades. Ho podeu veure a les xarxes del Coplejant. Qui balla la sardana? Doncs aquesta pregunta és senzilla. La balla tothom. I quan es ballen sardanes? Doncs bé, les sardanes es poden ballar quan sigui. Normalment a l'estiu les ballades es fan a la nit per la calor, però com dèiem, hi ha audicions durant tot el dia. A l'hivern normalment les ballades es fan al migdia i als aplecs veiem com es fan sardanes durant tot el dia. També es poden fer audicions a la tarda. I finalment responem la pregunta de per què es ballen les sardanes? I aquesta no la responc jo, sinó que la responen aquests nens i nenes de Tordera.
Mitjana. I m'he apuntat a sardanes perquè trobo que és una tradició, un ball, no? Pues que és molt maco i m'agradaria aprendre a ballar-lo.
És la primera vegada que t'has apuntat al curset?
No la primera.
Jo ja és la tercera vegada que m'apunto i m'agrada molt ballar sardanes per continuar amb la cultura catalana. També perquè és un ball que també balla la meva àvia, m'agrada ballar amb ella sardanes.
M'agraden molt les sardanes perquè és un esport, una tradició que és molt bonic. I també des que tenia 5 anys ballo a la nostra dansa i també perquè la meva família ballava molt i he seguit la tradició.
Em dic Ona i sí, m'ho passo molt bé. Perquè a part de ballar sardanes juguem a jocs, fem competicions i cada cop aprenem més, però no d'una manera tot el rato ballant sardanes, cosa que també m'agrada molt.
Em dic Duna i m'he apuntat a sardanes perquè m'agrada molt ballar sardanes tots aplegats, agafats de les mans, i per mi és un ball molt bonic.
Jo em dic Tanit i m'he apuntat al curset perquè m'agrada ballar sardanes i ens ho passem bastant bé.
Doncs bé, al proper capítol us explicaré on són les dones, el món de la sardana i la música per a coble. I recorda que pots escoltar el Coplejant cada setmana a la xarxa Més i seguir-nos a les xarxes @coplejant.
Et consideres un amant del vi de la llengua? Respon la pregunta setmanal dels Premis Binari i el Termcat i podràs guanyar 2 ampolles de vi guardonades amb un premi binari. Esperem les teves notes de veu al 661-620-482.
I ara sí, arriba el moment un dia més de sortir al carrer amb el micròfon de l'Obert per Vacances. Passen 23 minuts del punt de les 10 del matí i és l'hora de saludar de nou els nostres companys d'Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia. On pares? I sobretot, està plovent Altafulla o ja no?
Hola, Manel, bon dia de nou. De moment no plou. Aquesta nit ha fet 4 gotes. Jo m'he aixecat fins i tot a tancar finestres perquè amb una mica d'aire, diguéssim, entrarà l'aigua a casa. Però no. Ara mateix, de fet, sol, airet, i t'he de confessar que s'està força bé, no aquella xafuga dels últims dies.
Que bé. Escolta'm, igualment nosaltres més relaxadets perquè tenim una mica d'airet i això doncs va sempre molt bé, però hem de resoldre l'enigma de saber on et trobes avui.
Sí, senyor. Mira, ja he dit en començar el programa que avui aniria en un indret on acostuma a fer força calor, almenys a dins, tot i que t'he de confessar que nosaltres hem segut amb unes taules just aquí a l'entrada, on ara mateix l'ambient és força més agradable que el de dins. Ara direm on ens trobem.
Molt bé.
Avui, si hi ha 4 gotes, no passarà res. Però hem donat més pistes.
Sí.
Recordaràs que hem dit que en aquest lloc on soc s'hi cuina allò que moltes famílies dinen els diumenges, sobretot ara, a l'estiu.
I a més, hem dit que s'ho emporten a la platja i la pista que tothom l'ha deixat així amb l'all al cor, amb més curiositat, és que causa inclús crisis, potser no és una mica gran la paraula, però problemes o discussions familiars, encara que siguin momentànies.
Sí, perquè en moltes ocasions hi ha aquella discussió de... jo vull això, o jo també. Mm. Però clar, només en té dos o dues de cada. Clar. I tothom vol el mateix tros. A tu et passa, ja ens ha quedat sí. clar. A casa meva també. Tu, Manel, digue'm. Tu ets més de pit o de cuixa?
Així ho anem a dir ja directament, ho sento molt. De cuixa, i et diré més, no és que... no cal ni que em preguntin. És a dir, si no tinc cuixa, jo sóc el que inicia el conflicte.
Jo sóc de pit, vull dir que
oh,
tu
mira
no
que
ens barallaríem,
ens vindria
doncs.
perfecte,
sí,
això.
Sí. Compartiríem el pollastre a les... perquè
clar,
avui
el que t'anava
som...
a dir, Edu, és que tu ja tens amb qui compartir el pollastre.
Sí,
clar,
sí.
Llavors clar, ho tenim complicat, però un dia podríem quedar al Tafulla i compartir junts el pollastre. Anem a parlar amb un expert en la matèria. Amb qui estàs?
Amb dos experts
en la matèria.
Que ens acompanyen dues persones que lideren aquesta rostisseria de pollastre. Són dos germans, mm-hmm. en Joan i en Josep Blanc, de la granja Sant Francesc. De fet, de pollastres a l'ast, aquí on ens trobem, se n'arriben a fer tants que per moltes persones aquest lloc es coneix com Els Pollos. Joan, Josep, molt bon dia, benvinguts al programa. Vosaltres la calor com la porteu en un lloc com aquest? Com us ho feu?
Bon dia. Bueno, és qüestió de control mental. S'estàs treballant i fa calor i és el que hi ha.
Som uns grans professionals, de la calor i de tot plegat, la veritat. Palante.
Grans professionals de la calor. Escolteu, com comença aquesta aventura amb els pollastres a l'ast a la granja Sant Francesc? Us veig amb una indumentària que diu granja des del 1962, per tant, molts i molts anys.
Correcte. Pues, el Joan no havia nascut. Sí. Tu vas néixer el 61, pues sí. Pues just quan va néixer el Joan, el 61, jo vaig néixer el 63, pues el pare i la mare van dir, pues establem el pollastre de creixement ràpid, que és el que començava ja a haver per aquí, que venia tot això d'Estats Units o el que sigui, i la gent va començar a menjar pollastre, si no diari, almenys un o dos cops a la setmana, no només per Sant Martí o per un altre dia. I llavors, doncs, bueno, van fer granja, i al cap d'un any encara no, van ficar un rostidor petit, que va vindre d'Alemanya, resulta, un rostidor de dos pollastres, i allí va començar, mica en mica, doncs va començar una mica el turisme, doncs va. I aquí estem, quants anys hem dit, ja que no me'n recordo?
Molts anys, escolteu. I com evoluciona un negoci com el dels pollastres a l'ast? Evoluciona o no evoluciona? Perquè el pollastre a l'ast és el mateix, o no? Això ens ho haureu de dir vosaltres.
Jo diria que el nostre potser va evolucionar el primer dia que va començar la mare i el pare fent-ne. Perquè en si no era agafar el pollastre que venia del matadero, aquella època, suposo, molt precàriament, de l'escorxador, molt precari, sinó que ja el van fer en cura, ben net, amanit, amb la seva orenga, la seva pebre, la seva sejolida, el seu oli d'oliva, la seva sal, una mica llimona, reposat i després cuinat. No era allò... vinga, va, tal com venen, fot'ls a la màquina. Té plumes, tant se val, el pollastre té plumes. No, per aquí no anem.
Escolteu, de fet, per qui volia anar? Com seleccioneu aquesta matèria primera que feu servir? Com ho treballeu, tot això?
Bueno, és procurar comprar amb un escorxador de qualitat, que et serveixi més o menys una de les mateixes mides, i després, bàsicament, és la cura. El procés d'elaboració i després el cuinar-lo. Vull dir, per exemple, amb aquestes màquines frontals dalt hi ha molta temperatura. I llavors es tornen no l'aviat i de dins no queden tan cuis. Doncs llavors has d'anar... bueno, és qüestió de cura, tot. Doncs els has d'anar baixant per avall, els de baix per amunt, i la resta, doncs igual, procurar doncs, tractar el producte amb mimo. No?
Diríeu que és un art, el de cuinar pollastres a l'ast?
Home, tant com un art, potser no, però, bueno, és una artesania, potser, no?
Bueno, a vegades hi ha artistes que són... diuen que són artistes i jo diria que no ho fan amb tanta cura com naltros, però, bueno, esto es otro tema.
Escolta, amb tot això que ens esteu explicant i ho fèiem servir com a pista també amb l'Edu, que hi ha conflictes fins i tot dins de la família per veure qui es menja el pit, qui es menja la cuixa. No sé si la innovació, la tècnica, Joan i Josep, ens portarà algun dia que hi hagin pollastres amb quatre cuixes per així evitar el conflicte.
I els... Cuixastres, seria.
Cuixastres, totalment. Però vosaltres ho noteu, hi ha gent que us pregunta fins i tot, pot ser quatre cuixes, per exemple?
Oh, i tant.
Sí?
Sí, jo haig de dir que els de les cuixes són els més intransigents, eh?
Sí?
Amb els de les petxugues els hi posem l'alfombra vermella quan entren.
És a dir, que els del team cuixa són els que són una mica més punyeteros.
Ah, exacte. Mm-hmm. Sí, sí.
Mm-hmm. I per què això? És a dir, per què la cuixa té més adeptes que no pas el pit? Té alguna explicació, això? És per la forma com es cuina aquest pollastre a l'as? És perquè és més eixuta, potser, el pit i ja no ho vol tanta gent? Quina explicació li trobaríeu vosaltres?
Amb això es pot fer un munt de llibres de contes sobre això. En si, un pit nostre, una petxuga nostra, és magnífica. Anar menjant un trosset del moll de la petxuga i un tros d'ala o la pell i el que sigui, esto es demasiado pel cuerpo, la veritat sigui dita. I mira, ja que et dic, contes, una família molt de cuixa, una vegada, por H o por B, van tindre que agafar algun pit i van dir, saps què? Ara s'han passat el pit perquè sembla que tingui menys gust de pollastre. Està més bo. Per tant, jo li vaig dir, pues perfecte, vinga, doncs quants pits vols que es poden té?
Doncs, Manel, escolta, ja ho saps, eh?
Una bona solució.
Ara canviaràs d'equip, tu. T'aniràs a l'equip del pit.
Jo el que sí que he fet amb el pit alguns cops ha estat croquetes. Amb el que ha sobrat a casa he acabat fent croquetes. Una bona solució, també, perquè... No?
Bueno, sí, això més, clar, a les cases, no?
Clar.
Com que fent croquetes molt per un tubo ja posem la carn directament. Clar. Ja no és de reprofitament. Mm. Reprofitament, que cada un faci el que pugui.
El que pugui, exacte, pugui.
Però el plan, nosaltres ja li posem directament la carn de pollastre, amb la seva, amb la seva ceba, el seu all, la seva orenga, la seva sal, el seu oli d'oliva, i vinga, fota-li.
De fet, estàvem parlant del pollastre com a tal, però quins altres ingredients o condiments considereu que són imprescindibles per obtenir un bon pollastre a l'as?
Bueno, vols dir els complements?
Sí.
Et refereixes? Bueno, mira, nosaltres... Vam introduir amb el tema de menjar per emportar fast food, com vulguis, el xató, per exemple, que és un plat ben d'aquí de la nostra terra, i en venem per un munt, sobretot, i bueno, és qüestió d'anar a unes bones patates fregides, mira, un ketchup així una mica seleccionat, i bueno, doncs, amb les seves amanides, i quan hi ha alternatives també. També fem plats cuinats, com popets, peus de porc, llengua de vedella, que no se'n fa gaire por ahí, que està deliciosa.
I una cosa molt important també com a complement o com a plat principal és ficar-li una mica de gana per sobre. Mm. I amb això també del tema de la cuixeta, de la criatura i tal, doncs això, si la criatura té gana, li fots un pit de pollastre i se'l menjarà, però ja...
Mira, t'he de dir, Manel, per aquella gent que ens estigui escoltant ara mateix i no ens acabi d'ubicar, nosaltres ens situem a peu mateix del que abans era l'antiga carretera nacional 340. A Altafulla mateix, a dia d'avui, és una de les principals artèries de comunicació de la localitat. I si arriben a formar unes cues... Però és que al·lucinaries les cues que ara l'estiu ja no és cosa només de caps de setmana, sinó a diari, per venir a buscar un pollastre aquí a la granja Sant Francesc. I no només pollastre, tu ara has tocat també un tema, jo diria que és principal dels que se serveixen al lloc on ens trobem, que són les seves croquetes. Oh. Croquetes màgiques. Què porten o com estan elaborades aquestes croquetes que generen tanta sensació, Joan, Josep?
Bueno, és els ingredients, no? O sigui, les espècies justes, sense passar-se, que siguin una mica, que tinguin una mica de consistència, no sigui farina amb caldo, que hi hagi, si trobi una mica la carn, vale, que nosaltres la piquem molt, no? Hi ha moltes maneres de fer-ho, però vull dir que n'hi hagi, que hi hagi una mica de xitxa.
I quina part del pollastre se selecciona per aquestes croquetes? Això ho podem dir o ho sé jo perquè fora d'antena m'ho heu explicat alguna vegada? Es pot revelar el secret?
Quasi la totalitat de la carn de la croqueta la fem en pedrer. Mm. Pedrer ben net i molt fet a l'olla express durant una hora i mitja amb els seus ingredients. Ho quedem de l'oli d'oliva, la ceba, l'all, l'orenga i la sal. Per tant, qui vulgui ens pot començar a fer la competència que... que no sap el que li espera.
Escolta, parlàvem, deia també a l'Edu al principi d'aquesta connexió, que hi ha molta gent que compra el pollastre per anar a passar el dia a la platja, no? És a dir, s'ha convertit també en un aliment per compartir més enllà d'una taula a casa un diumenge, sinó també per fer-ho a la platja.
Bueno, sí, però el... sota les sombrilles,
clar,
sobretot,
sí.
Perquè he menjat un pollastre calent i el que sigui, tal i qual, a peu de sorra, però, bueno, sí, 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 clar, perquè aquí està desplaçat, però normalment quasi tot el turisme o la gent no turista que està per aquí, tothom té la seva llar o el seu, clar, apartament, o està al càmping, o de pujar i baixar, però vaja, a la platja, normalment la gent quan va a la platja igual se'n va amb la seva nevareta, ja té allí la truita, el que sigui i tal, i ve a buscar unes croquetes, això sí,
veus?
Que són més mangíboles.
Escolteu, a nosaltres que ens agrada posar xifres, els números, els que som de la comunicació, ens satisfan moltíssim. Quants pollastres es poden arribar a servir ara que és temporada no alta, sinó altíssima en una vila que viu principalment del turisme?
Bueno, ara, doncs, podem fer uns 100 diaris aquesta setmana, la setmana que ve, i llavors dissabte 200 i diumenge 300. També he de dir que als anys 80 els diumenges arribàvem a fer fins a 500 pollastres. Ostres. Per què? Doncs perquè, vaja, també els hàbits de consum també han variat, i a part, hi ha... molta oferta. Als anys 80 érem 4 gats aquí oferint menjar. Canviar el poble, dalt al poble, ja no dic que vaig a la platja, aquí a casa són 16 puestos que es pot dinar i sopar. I a baix a la platja, ja no et dic. A baix a la platja, abans, a primera línia, als anys 80, només hi havia un garito amb 4 taules. Uh-huh. I hi havia 3 restaurants. Punto. Ara passeja't per la platja i veuràs l'oferta que hi ha.
Clar, hi ha molta més ofertes, això, principalment. Per cert, Manel,
digue'm,
per aquí on ens trobem, va passant, sí, gent que camina pel carrer,
sí,
i va saludant amb el Joan, ah, i amb el Josep, perquè...
es crea una relació una molt de diumenge, està... suposo, també, no?
A qui volia anar? La màgia, també, que de tots dos donen en un negoci familiar com és aquest. Moltes vegades, quan hi sou a l'hora, a darrere el taulell, això acaba convertint-se també una mica en una festa? O almenys aquesta és la sensació que a mi em transmeteu, i crec que és bona.
Si prepares i la gent respon, la clientela, és una festa. Más claro, el agua.
Mm-hmm. A part, ens han fet grans aquí, tothom ens coneix, portem aquí tota la vida amb exposició pública, i llavors, doncs, clar, ens coneix tot Déu, nosaltres coneixem un munt de gent, i, bueno, és natural. I bueno, ens agrada tractar amb la gent.
Doncs
això
és...
també és molt principal.
Ja que dius això d'estar aquí els dos a Cúpel, en si ara fa com... ja abans de la pandèmia i després de la pandèmia, doncs ja vam... per la nostra edat, que ja no tenim 26 anys, doncs ja anem fent menys hores també de cara al públic. I llavors el que fem, o està ell o estic jo. Però just coincideix aquesta setmana, que és una setmana molt carregada, per sort, de clientela, doncs, per tant, ara estarem 3 o 4 dies que estarem tots dos alhora. Per tant, qui vulgui veure's junts per fer-se un selfie, pot aprofitar només dimecres en exclusiva, dijous i divendres. Salut.
Doncs, mira, dins del menú del pollastre també que s'inclou aquest selfie, només per als oients de l'Obert per Vacances, aquesta exclusivitat. Joan i Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que acabeu de passar un bon estiu.
Gràcies a vosaltres.
I Edu, potser gràcies un pollastre... Gràcies. I Edu, potser un pollastre ara, a les 10:38 no, però un parell de croquetes, escolta'm.
Home, ara en aquesta hora costaria de fer baixar, tot i que ahir vaig vindre, si
veu?
Fa o no fa en aquesta hora, a veure'ls,
sí.
I ja hi havia on ara mateix seiem en una d'aquestes taules que al final comparteixes, i aquí també fas família,
clar,
fas amistat,
sí,
perquè
sí.
Seus al costat de gent que potser no has vist mai. Ja hi havia gent que estava, no sé si dinant o dinant aviat o esmorzant tard, però que estava menjant, això ja t'ho puc ben assegurar, i de ben segur, mira, ara acaben d'entrar clients a dins,
oh.
Vull dir que aquí començarà ja una desfilada de gent a partir d'ara.
Doncs els deixem treballar. Moltes gràcies als tres. Gràcies, Edu, fins demà.
Que vagi molt bé, fins demà. Gràcies.
Va, ara passant 9 minuts de 2:15 del matí, avui al nostre Premis Vinalit estem i maridem el millor vi negre jove del 2024, el Carles Andreu 12-2023 del celler Carles Andreu. La periodista Alba Triador i el director dels Premis Vinari, el Ramon Roset, en parlen amb Bernat Andreu, responsable de vendes del celler.
Com sabem quin és un bon moment per triar un vi negre jove? Els mesos de calor són una bona opció per triar-los? Són uns bons acompanyants per la carn a la brasa? Obrim la quarta ampolla del celler dels Premis Vinari 2024 per descobrir quins són els moments idonis per prendre un bon vi jove negre i quin és el millor maridatge per acompanyar-lo.
Premis Vinari, amb Alba Triador.
Ramon Roset, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
En Ramon ens acompanyes, el sommelier i director dels Premis Vinari, l'expert que està al nostre costat durant aquest recorregut pels millors vins joves dels Premis Vinari 2024 que s'han donat aquest mes de juny. Avui parlarem del millor vi negre jove d'enguany. El vi guanyador d'aquesta categoria està fet amb trepat. En parlàvem en el capítol anterior, quan parlàvem dels rosats joves, quan et parlàvem per les varietats, que és una varietat, ens deies, que és de la Conca del Barberà. És una varietat molt exclusiva d'aquella zona, Ramon?
És autòctona d'allà, vale? És la varietat tradicional i que forma bandera de la denominació d'origen Conca de Barberà. De fet, ells han creat un segell, que és una empremta digital que porten les ampolles, que són monovarietals de trepat, perquè doncs, és el seu raïm i el potencien, i a més és un raïm que dona molt, molt interessant, dona uns vins molt xulos, de fet, mira, ha guanyat aquí, i que havia estat una varietat que tradicionalment es feia servir per als escumosos rosats. Vale? Era una varietat que es conreava allà, i llavors moltes empreses elaboradores d'escumós el compraven o el anaven a buscar allà per fer els seus escumosos rosats. No? Però, en canvi, ara, doncs, des de fa uns anys, la denominació d'origen ha fet molt bona feina, i els enòlegs també, per potenciar-la com una varietat també de per vins negres, no?
És un vi relativament, podríem dir, poc conegut, no? Quan mirem els copatges o les varietats que hi ha a les ampolles, no acostumem a veure el trepat.
Bueno, perquè no el tenim a l'imaginari dels vins negres, excepte la zona. És a dir, quan una persona doncs, pensa en vi negre, pensa en garnatxes, en carinyenes, o en les varietats internacionals, no? El cabernet, el merlot, l'ull de llebre, però no pensen en el trepat. Però el trepat forma part del patrimoni, diguem-ne, vitivinícola català, arrelat, és una varietat, ja com t'he dit abans, de la Conca, i que gràcies a la bona feina que estan fent els cellers d'allà és una varietat que arriba molt més enllà, no? I ara doncs, ja es comença a ser valorada, perquè a més de ser una varietat doncs, autòctona, dona vins de molta qualitat, diferents. Però mira que poden guanyar un concurs, és a dir, al final aquí aquest vi va guanyar com a millor negre, competint amb garnatxes del Priorat, amb de la Terra Alta, amb garnatxes del Montsant, amb garnatxes de l'Empordà, o amb altres varietats negres. No?
Per tant, és una varietat que no té res a envejar altres varietats.
És més primeta, és més lleugera, però fa uns vins que enamoren.
Ara que ens parles d'aquests vins que enamoren, els vins negres joves, quin és el millor moment per prendre'ns-el?
El vi negre jove és un vi que quan tu dius, ostres, jo estic fent un àpat lleuger, però no sóc de vins blancs, ni, i el rosat pues, ja m'agrada més, però em queda curt. No, jo sóc de negres, no? Però potser en aquestes èpoques...
Hi ha més... gent, eh?
Sí.
Hi ha gent de negre, gent de blanc.
No, jo tinc un del meu grup d'amics habituals, ells fan l'aperitiu sempre amb vi negre, no? I són molt fans del vi negre i bastant... que no surten d'aquest... Doncs, bueno, molt bé. Llavors, segons quins vins de criança o de quins vins d'algunes varietats, ostres, per un aperitiu d'estiu o per un ensopar de nit d'estiu no venen tant de gust, no? Però tampoc són de blancs. Llavors, els vins negres joves són ideals. Per què? Doncs perquè són vins que tenen aquesta càrrega de fruita vermella, de fruita negra, que trobem en els vins negres, diguem-ne, més de criança, però no tenen el component de la criança, per tant, la textura és una textura... Són vins més líquids, més lleugers. Bueno, quan dic líquids vull dir que són més fluids, són molt més lleugers. Són vins que venen molt de gust de beure perquè la fruita està molt present. Bueno, són... I a més, són uns vins que es poden prendre un pèl freds.
No? Ara t'ho anava a preguntar, parlaves d'aquests sopars d'estiu, no? Que a vegades els vins negres amb criança se'ns fan un xic més pesats perquè són dies més calorosos. El vi negre jove excepte un punt de fred per raquetes...
El no, sí, el no tenir tant de taní, sobretot els que són poc tànics, que han tingut poca maceració o han fet una maceració amb la pell més lleugera, clar, el fred fa pujar el tànic i fa que el vi sigui més amargós, no? Però, en canvi, els rosats... Ai, els rosats, perdó, els negres joves, que no són tànics, doncs va molt bé un toc de fred perquè els fa més agradables i, a més, no els hi altera el seu conjunt organolèptic.
I per aquella gent que no sigui molt, molt fan del vi negre, potser el vi negre jove seria una bona manera per entrar en el món dels negres?
Totalment, totalment. Jo crec que és de fet la gent jove és per on entra, no? Per què? Perquè és el que et dic, tenen aquesta acidesa, aquesta fruita, no tenen la càrrega pesada a la criança, no són complexos, o no són, majoritàriament no són complexos, el que el fa molt agradable de veure.
Doncs ja ho sabeu, si encara no sou dels fans dels vins negres, podeu començar pels vins negres joves, que és una bona manera per començar a apreciar aquesta varietat de vins.
I tant que sí.
Moltes gràcies, Ramon.
A tu, gràcies.
Enguany, els Premis Binari han reconegut amb el Gran Binari Or com a millor vi negre jove el Carles Andreu 12-2023 del celler Carles Andreu. Marxem fins a Pira, a la Conca de Barberà, per conèixer una mica millor aquest vi. Ens en parla Bernat Andreu, responsable de vendes del celler.
El vi Carles Andreu 12-2023 del celler Carles Andreu és un vi negre monovarietal de trepat, elaborat de manera ecològica a la denominació d'origen Conca de Barberà. És un vi molt representatiu tant de la varietat com del clima fresc de la nostra comarca. Molt lleuger, té molt bona fruita, té molt bona acidesa, és de fet una opció molt moderna i alhora és un vi que representa els vins tradicionals de la nostra zona. Té molt poques alteracions, no està envellit en fusta, no et fa cap tipus de criança especial, és per tant molt directe, molt fàcil i molt accessible a tothom.
Amb tota aquesta informació, ja només ens falta saber quina és la proposta del celler per fer un bon maridatge.
El vi 12 arrobes és, de fet, un vi negre, està a la categoria de vins negres, però té maridatges que s'assemblen més a la manera com treballaríem els vins blancs. L'absència de tanins, típica d'aquesta varietat negra, el fa molt apte per gustos més salats que normalment associem al mar, com poden ser tant peixos com mariscos. Per tant, aquestes serien molt bones opcions de maridatge. Funciona també molt bé amb els arrossos.
Amb aquesta proposta per maridar el Carles Andreu 12-2023 ens acomiadem. Al pròxim capítol descobrirem tots els secrets del Roger Goulart Brut Rosé Mil·lèssime 2022, Premi Binari Gran Or al millor escumós rosat jove. Salut!
I ara, quan passen 2 minuts de 11:15 del matí, hem de resoldre el nostre concurs del Termcat i dels Premis Binari. Hem de saber qui és el guanyador o guanyadora d'aquestes dues ampolles del millor vi negre jove del 2024. I el número 17 correspon al... Jordi, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Acabes de guanyar, Jordi, dues ampolles del millor vi negre jove del 2024 del celler Carles Andreu. Què et sembla?
Molt bé, moltes gràcies.
La pregunta que fèiem era com es denomina la zona del celler on es guarda les ampolles del vi un cop està finalitzat. Recordes què vas respondre?
Sí, la cava.
La cava. Doncs aquesta és la resposta que ens vas donar. Igualment, l'hagis encertat o no, aquestes ampolles a vi van ja directament cap a casa teva, però escoltem amb tu la resolució de la pregunta. Una resposta que ens dona la Maria Navas Jara del Termcat. Quan li preguntem?
La part del celler destinada especialment a la conservació i l'amagatzematge del vi una vegada elaborat s'anomena cava. I així, per analogia, per relació de semblança, l'armariet frigorífic que podem tenir a casa per conservar les nostres ampolles de vi a la temperatura correcta també es pot anomenar cava de vins.
Doncs cava o cava de vins. Per tant, Jordi, hauries tret un 10 en aquest examen. Que gaudeixis molt dels vins. Amb qui els compartiràs?
Pues amb la meva dona i, bueno, amb la família.
Molt bé, perfecte. El vi negre és el teu preferit? Prefereixes blanc o t'és igual?
No, m'agrada més el negre.
Molt bé, doncs mira, per tu aquestes dues ampolles. Moltes gràcies per participar, que acabis de passar un bon estiu.
Moltes gràcies, igualment.
I ara arriba, com cada dia, el moment de conèixer també tots els plans que passaran a Catalunya durant el dia d'avui, que, per cert, demà és festiu, per tant, no hi haurà programa. Tornarem el divendres amb un nou obert per vacances. Però abans, deixeu-me que saludi a la Cristina Artacho. Com estàs, Cristina? Bon dia.
Molt bon dia, Manel. Jo, genial, com
em
cada dia.
Em permets que et plantegi la pregunta dels Premis Binari de la setmana vinent?
Sí que pots, però, Manel, tornaré a fer el ridícul.
No passa res, no passa
res.
No
me la sabré.
No passa res. Escolta'm, has de tenir una actitud de competitivitat, de dir, escolta'm, puc saber-la?
Sí.
Em pot anar bé en aquest concurs.
Puedo con todo.
Exacte, així és com et vull veure. Mira, la pregunta és d'on ve la denominació de xarel·lo? Val? Aquesta és la pregunta, simplement. Creus que la sabries? Creus que la sabries?
No, jo no puc concursar en aquest concurs, Manel, cap dia.
I en el cas de que la sapiguessis o de que trobessis la resposta a internet, que és una opció també, és a dir, podeu buscar-ho lògicament a internet, doncs podria ser una de les guanyadores, atenció, de dues ampolles del millor vi escumós blanc jove del 2024, Ladranats Jove Eco Guarda Brut Natur 2022 del celler Vinícola de Nulles. És a dir, que, vaja, tindries una festa, Cristina, gaudiries d'aquest dia 15, que és demà, festiu, amb dues ampolles de vi, escolta, seria meravell,
APTC.
Això.
A mi és que xarel·lo em sona farelo, en plan, ja. L'esfarelo, la batguial i la musca i tal.
Bueno, m'agradaria que hi hagués algú que em digués que la denominació ve de la família farelo.
Seria ja brutal.
Seria brutal, perquè igualment saps lo bo que si hi ha gent com tu que no sap la resposta i ens diu qualsevol altra cosa, entren en el concurs. És a dir, no és obligatori que n'encertis, saps?
Ah.
És a dir, tu pots dir el que tu creguis que és, però si falles, igualment estàs en el concurs. És que això és la gràcia, saps? Que li dona com aquest peixet a la gent de que tothom hi pugui
participar.
Total, total, en això estem. I en aquest mateix mood et pregunto què podem fer arreu de Catalunya en les properes hores.
Mira, doncs, Manel, jo avui estic amb moltíssimes ganes de festa. Com deies abans, demà és festiu, l'obert per vacances, descansem.
Sí.
I són moltes les poblacions que fan coincidir les seves festes majors amb el dia 15 d'agost. Tu tens plans per aquesta nit?
No, és que saps què passa? M'estic fent gran, Cristina. Per tant, el meu pla és estar a casa, veure alguna peli llarga i demà aixecar-me sense posar el despertador.
Doncs molt bé, ja és millor plan que jo, que demà a les 7 del matí he de ser aquí a la ràdio per fer els butlletins de la
xarxa. Així m'agrada, escolta'm, compromès amb la xarxa fins al darrer dia, molt bé.
Però mira, si et vingués de gust, podries venir amb mi a Salou aquesta nit, perquè durant aquesta setmana han estat celebrant les Nits Daurades. És la seva festa d'estiu i el municipi aposten per una cosa que a mi em sembla molt complicada. Per una banda, volen que els salouencs i les salouenques facin la festa seva i incentivar aquest sentiment de pertinença. Però alhora no podem oblidar que l'estiu Salou és la capital del turisme de la Costa Daurada i multiplica a saco la seva població. Per tant, la dificultat és trobar l'encaix per fer unes festes que agradin als locals, però també als turistes. Ens ho explica en Xavi Montalà, que és el regidor de festes de Salou.
És una programació molt extensa i hi ha actes de tot tipus. Tenim sardanes, tenim havaneres, tenim música clàssica, tenim tributs de grups internacionals i nacionals, tenim talent local, tenim màgia, tenim flamenc. És tan variat, tan variat, tan variat, que al final el que aconseguim és això, que tothom se senti com a casa, que tothom pugui gaudir i que qui més qui menys es vulguin apropar a la plaça per veure el que es fa i quedar-s'hi perquè realment n'estan gaudint.
Molt
I avui
bé.
En aquestes Nits Daurades, concert tribut a Hombres G, a les 10 de la nit a la plaça de les Comunitats Autònomes, per cantar Sufre Mamón, Devuélveme a mi chica.
Totalment, és un tamàs màxim que no passa mai de moda i a més que reversionen cada 2x3 Operación Triunfo, per tant sempre torna a estar d'actualitat. Va, més propostes.
Mira, ja fa temps que et vaig dir que ho faria i com tenim poc temps, ho fem ara.
Vinga.
Repassa la cartellera actual dels cinemes avui coincidint amb el dia de l'espectador, perquè si no sabem que per anar al cine ens hem de treure un ronyó per pagar-lo.
És veritat, ben cert.
D'acord, vinga, rapidet, eh? Per qui li agradin les pel·lícules d'animació, pot anar a veure encara Inside Out 2, aquesta pel·lícula que ho està petant de Disney, que va sobre les emocions. O si no, també tenim una pel·lícula de Minions o una pel·lícula sobre un gat que perd totes les seves vides i és un capritxós i encara en demana més, que jo crec que està bé. També, en comèdia, tenim La casa en flames, pel·lícula catalana que ho està molt bé, que ho està petant. I també, per si encara queden fans de Santiago Segura, el qual a mi em sembla inexplicable, podeu anar a veure Padre no hay más que uno, 4... perquè li agradi Dani Rovira, també hi ha Cuerpo Escombro.
Em guardo l'opinió sobre aquesta darrera pel·li, també. Però bé, opinions i gustos i pel·lícules per tothom, Cristina.
Sí, sí, sí. Deadpool i Lobez no, perquè li agraden els superherois, Romper el Círculo amb la Blake Lively, aquesta Gossip Girl meravellosa, i si no, el Conde Montecristo, perquè li agradin les aventures.
Molt bé, doncs pel·lícules per tots, per aquest dia i també per demà, dia festiu. Cristina, moltes gràcies, que vagi bé. Fins divendres.
Adéu. Fins divendres, Manel.
Quina és per tu la cançó de l'estiu? Envia'ns una nota de veu al 661-620-482 dient el teu nom, des d'on truques i quina és per tu la millor cançó i el per què. I podràs guanyar 60 euros a la guardiola de la teva targeta Bon Preu.
I ara, quan falten 6 minuts per arribar a les 11, és el moment també de parlar amb l'Anna Gasol i escoltar algunes de les propostes que ens feu a la nostra competició, al nostre concurs de la cançó de l'estiu. Anna.
Hola, Manel. Sí, a més, mira, just els hi va rodó, que poden aprofitar demà, dia de festa, per agafar el telèfon i enviar una nota d'àudio al 661-620-482 explicant-nos quina és la seva cançó de l'estiu, aquestes propostes que entraran directes al sorteig de divendres per guardar 60 eurets per bescanviar als supermercats Bon Preu.
Molt bé, doncs diners que s'acumulen i alguna proposta tenim per abans d'acabar el programa?
I tenim, en tenim, com sempre.
Hola, bon dia. Soc la Yolanda de Gualba. La meva cançó preferida de l'estiu és el Que Chévere de Mamaduxa. La trobo molt divertida i molt alegre.
Hola, bon dia. Soc el Kilian de Premià. Per mi la cançó de l'estiu és Riquiti de Mamaduxa.
Mamaduxa.
Em sembla una cançó molt divertida.
Mira, t'he portat aquestes propostes monotemàtiques perquè ha set el hit Sembla Mamaduxa d'ahir i avui. Me n'han arribat 4 o 5 de cop. Per tant, Mamaduxa.
Molt bé, doncs amb Mamaduxa marxarem. Gràcies, Anna, que gaudeixis també demà del dia festiu. No sé si treballes o descanses demà.
Demà descanso. Demà també, com tu, sense despertar.
Molt bé, doncs els que pugueu descansar, els que si no, gràcies, Anna, els que si no, doncs a treballar amb els mateixos ànims. Nosaltres tornarem el divendres a partir de les 9:03 amb un nou Obert per Vacances. Que acabeu de passar un bon dia, també demà un dia festiu. Marxem amb Mamaduxa. Gràcies i fins divendres. Adéu. Que quan ho deixes i no treballes i no me vols donar la tabarra, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. El dissabte tot m'ho gasto, el diumenge no sé on soc, per la tarda ja comença a fer-se fosc. Pa de forn amb xocolata, descansa com és degut, seguir el ritme de la vida és fotut. Un fin de tonto, que chévere, que chévere, la migdiada, que chévere, que chévere, que quan ho deixes i no...
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Si hi ha res que ens agrada de l'estiu a part de les vacances, són les rebaixes. A Viatges al Corte Inglés, les teves vacances d'estiu amb fins a un 50% de descompte. Reserva un viatge a les costes, illes, Carib, creuers, els nens viatgen gratis i si trobes un preu millor, te l'igualen. Consulta les condicions a les rebaixes de Viatges al Corte Inglés.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Aquest estiu ens refresquem al doble. Waterwall Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Dos parcs aquàtics amb àrees infantils, llacs relax amb jacuzzis, piscines donades, muntanyes russes d'aigua i tobogans kamikaze. Les millors atraccions i un gelat frigo, el millor de l'estiu. Waterwall Lloret de Mar i Aquadiver Platja d'Aro. Diversió garantida.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. i el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.